Diu l'endocrinòleg nord-americà John Hopkins que l'òrgan sexual més gros i més potent no és entre les cames dels homes ni les dones, sinó darrere les orelles. No és cap cosa estranya, perquè es tracta del cervell. És l'òrgan sexual més important i per això no ens estranya gens saber que, igual que es parla del coeficient intel·lectual i de la intel·ligència emocional, també es pugui parlar de la intel·ligència sexual. Francesc Sorribas, psicòleg i sexòleg a l'Institut Red de Barcelona. Benvingut, bona matinada.
Bona matinada.
Què tal? Què significa tenir intel·ligència sexual? Perquè ara, potser quan es facin tesi, segons com vegin, també aquí això cotitzarà a l'alça, no?
Bé, la intel·ligència sexual no deixa de ser la capacitat que nosaltres tenim a l'hora de conèixer el que és la nostra sexualitat, de tindre una bona informació sexual i també la capacitat per transmetre-ho a l'altra persona i també la d'empatitzar amb les necessitats sexuals de l'altre. Seria una mica el que definiríem com intel·ligència sexual.
O sigui, primer conèixer-nos bé nosaltres mateixos i a partir d'aquí també després expressar-ho en l'altra persona i saber recollir també de l'altra persona, no?
Una això mica. Mateix.
És com una mica d'una alta dosi de sensibilitat en aquest aspecte, no? Suposo, no sé, una mica percebre-ho, no?
Percebre-ho i aprendre-ho, perquè a vegades no deixem de que la sexualitat s'aprèn, No som éssers, som sers sexuals, neixem amb una sexualitat, però la sexualitat s'aprèn. No?
Dit d'aquesta manera, sembla que és un concepte que ara està molt de moda, que no sé si ha portat molta cosa de nou, aquest concepte.
Bé, bueno, un concepte que arriba des de la intel·ligència emocional, des del Goleman, que va treure aquest concepte, el va fer famós, amb un best-seller.
Sí, ara a partir d'aquí hem de parlar d'intel·ligència sexual de Siri Conrad i de Michael Milburn, que són els que també han fet aquest llibre, també que sembla que ha revolucionat tot el tema, que precisament es titula així, Intel·ligència sexual, que per cert, si a algú li interessa, ens ha publicat Planeta aquí, aquí al nostre país. Digues, doncs.
Sí, sí. Està molt bé aquest llibre. I, bueno, a partir d'aquest concepte de la intel·ligència emocional va sortir intel·ligència social, intel·ligència sexual, i que no deixa de ser conceptes que s'assemblen, no? Que no són conceptes ni diferents ni massa oposats. Vull dir que qui té intel·ligència emocional podríem dir que és una condició necessària per tindre intel·ligència sexual.
Dèiem que ara m'apuntava la Marta Cristià que també aquest mateix llibre d'intel·ligència sexual hi ha l'edició en català que ha publicat Edicions 62, perquè li interessi. Les persones que no es desenvolupen allò, que no es mouen prou còmodes o que no s'acaben de desempallegar bé del tema, que no se senten allò desinvoltes en el terreny sexual, els podria d'alguna manera solucionar algunes coses? Vull dir, al marge de disfuncions, que hi pugui haver, això seria una altra qüestió. És a nivell de comportament. Suposo que això bàsicament està basat en el que és el comportament, com actuem, no? Més que si tenim un problema doncs, de disfunció erèctil o d'anorgàsmia, totes aquestes qüestions suposo que serien més profundes, que s'haurien de veure des d'altres punts de vista, no? Dels especialistes, que potser sí que tenen alguna relació, però d'entrada aquí parlem d'això com una actitud, no? Com una qüestió de comportar-se o seria això, més o menys?
El tema de
l'intel·ligència. Anirem als exemples perquè així anirem directes allò als casos concrets, no? Perquè la gent pugui sentir-se identificada, no? Dir, ai, això a mi m'ha passat, o no?
Val, home, si no parlem dels problemes, els trastorns sexuals, primerament dits, el tema de que nosaltres podem desenvolupar aquesta intel·ligència sexual és mitjançant, moltes vegades, una és la informació, no? És a dir, no hem d'aprendre que la sexualitat és algo que s'aprèn i, per tant, ens hem d'informar i hem de saber d'on ens informem. I també hem d'intentar desterrar també mites que la cultura o els nostres pares o la nostra família o les religions o altres mitjans no ens transmeten i que hem d'intentar desterrar, qüestionar per tindre una sexualitat satisfactòria.
Suposo que si hem de parlar d'abans i d'ara, en funció de l'educació rebuda i de tots aquests condicionants que ens deies, Francesc, segurament que ara, generalment, o hi ha un nombre més elevat de persones que tenen més a flor de pell aquesta intel·ligència sexual que fa, doncs, 3 o 4 dècades, no? Els nostres pares, els nostres avis, que van viure una època, doncs, on tots aquests estereotips i tots aquests factors que ens deies, religió, moral, educació, etc, etc, tot això tenia un pes molt gran, no?
Això mateix, i estava molt, molt en tabú, moltes vegades amb molts mites, molt poca informació, I el que feia, pues, que clar, la sexualitat es vivia, pues, molt a la pròpia experiència, no?
I això que hi ha un coeficient intel·lectual, també podríem dir que hi ha un coeficient sexual? No sé, no? Perquè com tot va amb mesuradors, també potser aquí també això s'aplica així.
Jo no parlaria d'un coeficient d'intel·ligència, o sigui, com el coeficient d'intel·ligència general, perquè diríem que si parlem d'un coeficient d'intel·ligència és algo més innat, no? I jo trobo que la intel·ligència sexual és una capacitat que tots tenim, el que passa que no hem desenvolupat l'habilitat.
Llavors què fa que en tinguem més o menys? Què fa? Aquests condicionants només o no? També altres coses?
Bueno, el grau que nosaltres també aprenem de nosaltres mateixos i aprendem a treballar-nos, autoconèixer-nos a nosaltres, és tot aquest el que fa que tinguem un major o un menor. És la sexualitat s'ha de cultivar, no? És com una planta, no? Si no la cuides, si no la regues, si no la podes, si no t'informes de quina planta és, si no li dones un espai, una llum, pues la planta no creix, no? I el mateix és la nostra intel·ligència sexual. Quan més la treballem, més, com si diguéssim, en podrem tenir i en podrem gaudir.
Podríem, parlant abans del ara i del que era fa unes quantes dècades, potser aparentment ara, avui dia, sembla que tenim moltes eines per desenvolupar aquesta intel·ligència sexual. A la família hi ha molt més diàleg, d'això se'n parla, a l'escola, als mitjans de comunicació, però, esclar, no sé si tot és això. Suposo que no, hi ha més coses aquí, no?
Bé, hi ha moltes més coses. De fet, a vegades hi ha un excés d'informació que acaba sent desinformació. Perquè sí que hi ha molts més mitjans de comunicació. No sé si els pares s'informen o informen molt sobre la sexualitat, i també hem d'intentar veure si l'excés d'informació no acaba sent desinformació.
Sí, no? Perquè potser a vegades es creen falsos mites també, no? De determinats tipus de programes o, no sé, el que podem veure als mitjans audiovisuals, a vegades.
Això mateix.
També es tendeix a això, no?
Perquè com veiem ara, actualment, no? La societat actual és una societat exigent, competent, no? I ara, si els... potser ara es comencen a plantejar molts més problemes sexuals que potser fa unes dècades, degut a aquest accés d'informació, què és normal, què no és normal, si tinc una bona potència, si quina és la freqüència normal, coses que fa unes dècades no es preguntaven, i per tant es tenia una sexualitat i no es qüestionava si tenia un problema o no. Sí. I ara l'accés d'informació i l'accés de mides i quin és el tamany del penis i quina és la freqüència actual, pues fa que també comencin a sorgir una sèrie de problemes que abans no es plantejaven.
No, la qüestió no està en que sigui més gran o més o no tant, sinó que funcioni més bé i que ens sentim satisfets nosaltres i la persona amb qui tenim relacions, suposo.
Això mateix.
Que també això seria un altre de les... o dels components d'aquesta intel·ligència sexual de la qual estem parlant, Francesc.
Això mateix, la capacitat de gaudir.
Capacitat de gaudir, però també allò que diem sempre, mostres, botons de mostres, exemples, serien, doncs, respondre algunes de les preguntes que podien ser bàsiques o capdals. En tot cas, ja ens ho diran els pers, si sí o si no. Per exemple, si es parla poc de sexe amb la parella, això, fatal. Aquí, doncs, la intel·ligència sexual
fatal.
Estaria en un nivell molt baix, no?
Uh-huh.
Això, doncs, cadascú suposo que ha de procurar millorar-ho, no? Perquè hi hagi diàleg, perquè hi hagi comunicació.
Que hi hagi ponts.
Què fem, per exemple, si la parella ens demana una pràctica sexual que no ens agrada?
Si fa la parella...
Ens demana una pràctica sexual, doncs...
Que no ens agrada. Lo millor, en aquest cas, és no fer-la. Perquè si ho fem i no ens agrada i ho rebutgem, el que generarem en tot cas és una falta de motivació, falta de desig de poder continuar, no? Si no ens agrada, neutre, pues la podem fer.
Li podem dir, mira, a mi no m'entusiasma, però com a tu si que t'agrada, doncs també estaria molt bé, no? Que l'altra persona sapigués que nosaltres, home, això no, ni fu ni fa, no és que m'entusiasmi, però jo vull complaure i cap problema.
Això mateix.
Ara, si tenim tantes traves,
si ets provoca
millor
un
no
rebuig,
accedir,
no? Millor no. No? Perquè moltes vegades, jo què sé, si la parella, per exemple, no vol fer sexe oral, no? I s'obliga a fer-lo, i amb rebuig, pues això el que ens generarà és un augment del desig.
Clar, potser aquesta pràctica o la de, per exemple, doncs, el coit anal, que potser també pugui tenir més rebuig, suposo que serien els dos casos
el sexe anal.
Entrada, no? Que poden provocar més rebuig, no? No millor.
Correcte.
Per moltes persones.
Per tant, mai no sentir-se obligat, no? Sempre la persona tingui la capacitat d'escollir i dir, pues, ho donc perquè sents bé, a mi no em fa res fer-ho, no?
El fet de parlar de les nostres fantasies sexuals amb la parella també seria símptoma de que gaudim d'una bona salut. En aquest cas, tenim un bon nivell d'intel·ligència sexual?
Bé,
o no necessàriament? No és un mesurador important, aquest?
Aviam, no necessàriament. Depèn de quin tipus de fantasies, depèn el grau de receptivitat de la parella, depèn de quin tipus de fantasies, no? El fet de que es comparteixi més fantasia o no pot donar una actitud més liberal o no. El tema de compartir, per exemple, no? Sempre fantasies amb trios o orgies, o, no? I pot donar faltes, a vegades, informació a la parella, no? Com que aquella fantasia és el que vols fer en realitat i no estàs content amb la realitat, i això pot donar a vegades problemes si no, com si diguéssim, la parella no està receptiva o no entén bé el que li vols dir, no?
O pot crear falses expectatives o com dius tu, al contrari, no? Que aquella persona doncs potser cregui que no estem prou satisfets, no?
Això mateix. I a vegades aquest tema de compartir fantasies hem d'estar segur de la receptivitat de la
o
parella.
O explicar-ho molt clarament.
Això mateix.
Que no és una qüestió que diu, no, jo és que això potser no ho faria, però si hi penso, doncs m'ajuda tal, no?
Això mateix. Home, és un acte molt divertit compartir fantasies sempre quan amb això la parella sigui receptiva. Si no, és una font de problemes i de confusió.
Aquí hi ha un tema que també, com avui dia, que sembla que estem tots tan bojos pel nostre físic, pel nostre cos, almenys això ens ho fan creure, sembla que és tan important estar tan guapos i tenir tants cossos perfectes que al final, doncs, fins i tot això pot repercutir a la nostra sexualitat, de dir, home, doncs què penso del meu cos, si m'agrado o no m'agrado. Clar, m'imagino que això, si ho mirem així com una eina doncs, per gaudir de la sexualitat, també pot d'alguna manera estar en aquest rànquing d'això que dèiem, no? D'aquest qüestionari de mesurar la intel·ligència sexual, el fet de que tu, si a tu no t'agrada gens el teu cos, això, clar, això d'alguna manera et limita a l'hora de gaudir de la teva sexualitat també, no? Perquè clar, si tu no t'agrades també penses que no agradaràs a l'altre, etcètera, etcètera.
El primer punt per gaudir de la sexualitat és estar a gust amb el teu propi cos. Si no tu sents un cos eròtic, que ets un cos sexual, un cos que t'agrada i que pot agradar a altre, pues, evidentment limita molt la satisfacció sexual.
Clar, no cal fer canvi radical, i ara està claríssimament, perquè aquests programes així, que dius, home, realment, potser hi ha gent que els hi solucionen o no. Sembla que a vegades dius, pues, tampoc han fet cap miracle, no? Però,
bueno,
clar,
però donen també un missatge, no?
És que és això.
Has de canviar, no?
Has de canviar.
No pots seguir,
potser no cal canviar, potser el que necessitem és canviar per dins, perquè hi ha gent que dius, que em sembla que potser no era ben bé aquest canvi exterior el que necessitava aquella persona, potser necessitava un canvi de manera de pensar, no?
Això mateix, de manera de sentir, manera, i es transmeten pues, missatges que sense un cos perfecte no pots sembla que gaudir de les coses, ni de les relacions, ni de tenir parella, ni de gaudir de la sexualitat. Sembla que si no tens un cos perfecte no pots gaudir de res.
No et menges un torrat, vaja, no? Gairebé seria aquesta la lectura que ens fan fer.
Això mateix.
Intel·ligència sexual, aquesta matinada a Geografia Humana, potser una de les maneres també de poder veure com està aquest mesurador de la nostra intel·ligència sexual seria si ens preguntessin, Francesc, com ens imaginem la nostra vida sexual als 70 anys? Què penses tu que seria el que hauríem de respondre? Si, per exemple, si m'ho preguntessin a mi, la veritat és que no, potser no m'ho he imaginat, però clar, tant de bo que hi arribi que sigui molt satisfactòria, no?
Crec que
què podríem respondre, aviam? Va, que mos que estem
una
aquí
vida
encara es queden unes quantes dècades. No tantes,
però vaja, sexual, als 70,
sí.
Si ha estat una sexualitat cultivada i ha estat una sexualitat ben apresa, jo crec que és una època en la qual es pot gaudir molt de la sexualitat. Molt més que en altres èpoques, perquè sí que no, potser no es té la potència que es puguin tenir als 20 anys, sí que es té tot l'autoconeixement i tota la saviesa que puguis tenir als 70 anys. I als 70 anys podria ser una sexualitat molt meravellosa, molt perfecta, i déu-n'hi-do si es pot arribar en aquesta edat amb una sexualitat ben sana.
Caram, doncs gairebé em sembla que ens agafaran ganes d'arribar-hi, La relació entre desig i amor, potser una cosa no podria existir sense l'altra, però hi ha persones que ho marquen com si fossin dues coses diferents. Estimar sense desitjar i desitjar sense estimar, també no. Això també pot ser una cosa o l'altra, no? No ha de ser allò caixa o faixa, diguem, no?
No són condicions necessàries.
Per exemple, diu, crec que el sexe es gaudeix més amb amor, però també em sembla molt que és molt sa el sexe sense amor. Una altra resposta. En estem donant opcions, eh? Diu, quina és la relació entre desig i amor? I estem donant aquí les diferents... I l'altre diu, sí, què respondria algú intel·ligentment sexual d'aquestes tres opcions que hem donat? Torno a repetir-t'ho. Va, i amb això ja acabem.
Sexualitat sense amor.
Sí.
Amor.
A veure, quina és la relació entre desig i amor? Diu, per mi no pot existir una cosa sense l'altra. Resposta A. Resposta B. Crec que es pot estimar sense desitjar i desitjar sense estimar. I resposta C. Crec que el sexe es gaudeix més amb amor, però també em sembla molt sa el sexe sense amor.
La última.
És la que jo vaig respondre, em sembla. Vaig fer el test, no l'haig acabat del tot, però aquesta crec que la vaig fer bé.
És l'última.
No diré la resta com va acabar i si em va sortir que si era o no intel·ligent sexualment, perquè això doncs, ja ho descobriré jo amb qui correspongui. Bueno. Suposo que ja, això surt bastant habitualment pel tema, no? Vull dir, gairebé sempre surt aquesta mena de qüestionari com a estàndard, no? Per valorar o per mesurar si som o no intel·ligents sexualment. És clar que va molt més enllà d'això. Això és
va
una mica com
enllà.
Un divertiment, com una entrada i m'imagino com una sensibilització per aquest tema, però a partir d'aquí, doncs, el tema, per molt trivial que sembli i per molt lúdic, que també està molt bé, és una mica anar més enllà de tot això, no, Francesc?
És correcte.
Avui hem volgut nosaltres també anar-hi una mica més enllà i saber què és això, què encara més això de la intel·ligència sexual de la qual se n'està parlant molt i molt últimament, potser a propòsit des de fa anys ja que es va començar a parlar de la intel·ligència emocional, però en aquest cas també aplicada doncs, al nostre coneixement a nivell sexual. Per qui vulgui saber-ne més, qui vulgui tafanejar-hi, doncs ja hem dit abans aquest llibre que van escriure Siri Conrad i Michael Milburn, que és una mica doncs, el prototip de tot això, Editorial Planeta, Intel·ligència Sexual i la versió en català publicada per Edicions 62. Francesc Sorribas, gràcies. Ell és psicòleg i sexòleg a l'Institut Rett de Barcelona, perquè com a mínim doncs ens has fet uns quants trets de què és això, que és com una mica abstracte, segons com és una mica abstracte, però penso que ha quedat bastant clar. I si no, doncs que cadascú es posi a fer deures. Que facin els deures.
Molt bé.
Molt bona matina i bon cap de setmana, Francesc.